actualitzem la informació. Luis Rubiales ja està en llibertat després que la Guàrdia Civil el detingués tot just aterrar a Madrid, Xavi.
Se l'investiga per un presumpte cas de corrupció, d'administració deslleial i blanqueig de capitals dins la Federació Espanyola de Futbol. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha avançat el seu retorn de la República Dominicana i en els propers dies declararà davant la jutgessa que porta el cas. Aquesta nit, de fet, el sentirem en una entrevista que emetrà a La Sexta, en què Rubiales defensa que és innocent i en nega totes les acusacions.
Els Mossos mantenen detingut el pare del menor de 5 anys que ha mort apunyalat aquesta matinada a Bellcaire d'Empordà. Creuen que és l'autor del crim, que investiguen com un nou cas de violència vicària. L'home també hauria apunyalat la seva dona, que ha ingressat a l'hospital amb ferides greus. Els Mossos investiguen qui hauria sabotejat 3 dels pous de Castelló d'Empúries. En un dels casos hi haurien llançat ferro i això l'hauria deixat pràcticament insalvable. Els altres dos pous encara s'està avaluant quina és l'afectació. Des del Consorci d'Aigües de la Costa Brava admeten que recuperar-los podria tardar mesos i implicar un cost superior al 500.000 euros. 1.500 creueristes continuen atrapats al port de Barcelona. El vaixell no els en deixen baixar ni tampoc poden continuar la ruta perquè entre els passatgers hi ha una 70 de bolivians sense visat vàlid. I RAC1 ha tingut accés a l'informat que el PP vol aprovar al Senat per tombar la llei d'amnistia. La qualifica del pitjor atemptat contra la seguretat jurídica des del 1978 que es va aprovar la Constitució. Avisen que posa en risc la supervivència de l'estat autonòmic. I els esports a banda de Rubiales, l'altre nom del dia és el de Sheik Sarr. El comitè de competició ha de decidir si sanciona el porter del Rayo Majadahonda per encarar-se amb un aficionat del Sestao, Xavi.
El porter senegalès va pujar a la graderia de l'estadi del conjunt basc i va agafar de la bufanda un aficionat que li havia cridat insults racistes. Sheik Sarr s'exposa ara a una sanció que podria arribar als 8 partits. I relacionat amb això, el comitè de disciplina ha ordenat el tancament parcial de la graderia del camp del Getafe durant 3 partits, també per insults racistes, en aquest cas el jugador del Sevilla a Cunha. Pel que fa al Barça, s'han confirmat les sancions d'un partit per acumulació de targetes grogues de Lewandowski, Cancelo i Martínez. Íñigo Martínez.
Pel que fa al temps, s'espera poca pluja el que queda de setmana, Mònica Usar.
Sí, a tot estirà aquesta tarda algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, però a la resta es mantindrà el sol com a protagonista i també ho farà la resta de setmana. Sol, pinzellades de núvols prims i algunes boires que es poden formar en punts de la costa fruit del contrast entre l'ambient més càlid i el mar que encara es manté fred. De fet, les temperatures aquesta tarda pujaran entre 2 i 5 graus més altes que no pas ahir, màximes de 19 a 23 graus i encara pujaran més demà, divendres, i el cap de setmana serà quan tocaran sostre amb alguna màxima al voltant dels 30 graus.
Ara són les 3 i 3 minuts, tanquem el recomitzia, que hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Ara continuem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9C amb Anna Ballonesta.
Ja el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
Nosaltres tornem demà a les 2 i ara tot a punt pel Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Versió RAC1. RAC1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup doctor Bladé.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar els grans de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament.
el teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. En etapa de formació, Mariona Gil. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Serra, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Eulàlia Carrascal, Raquel Herbàs, Meritxell Deulofeu i Maria Xinxó. El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcel Lí Virgili, la veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té el mateix bon gust que Román per decorar el quarto de bany.
Bueno, vamos a ver, las pantallas gigantescas asiáticas son maravillosas.
Sí.
La tecnología punta, el suelo, que es como una pecera, que aparecen peces debajo.
Ah, sí, todo virtual.
Y
sí,
está
sí.
Virtual.
¿Pero una... lo vas a instalar en casa esto?
No, en el váter, más que nada en el váter. Porque vale. Así me pone una mujer desnuda y me pone cachota.
Toni Clapés.
Bona tarda. Què tal? Com esteu? Tot un plantejament de vida, el que acabem d'escoltar. Sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Montse Llussà, bona tarda.
Bona tarda. Jo no tinc homes despullats al lavabo, amb cartell, vull dir.
Sí, jo tampoc. No us diríem que no és el més habitual. Bé, escolteu, abans de res, deixeu-me agrair un reconeixement que... m'acaben de fer arribar, que és el Premi Comunicació Miquel Armengol, que otorga Ràdio Molins de Rei, doncs el lliuren en aquest cas a la meva persona, per portar un grapat d'anys fent aquest magnífic programa fet pels col·laboradors que tots coneixeu, que m'envolteu, i per la meva trajectòria de 40 anys dedicada a la comunicació. Doncs des d'aquí, deixeu-me dir que és un honor que companys de professió em reconeguin amb aquest guardó, que, com diem, porta el nom d'un dels grans professionals que en el seu dia escoltava i admirava, com és el Miquel Armengol, i del qual també em vaig aprendre algunes coses. Per tant, des d'aquí, moltíssimes, moltíssimes gràcies i res, dit això, agraït de tot cor per part meva i també, evidentment...
Que bonic!
I també, evidentment, per tots els que han anat passant fent aquest programa. Moltíssimes, moltíssimes
gràcies! Bravo!
Felicitats!
Escolta,
concretament, diu Premi Comunicació Miquel Armengol pel periodista Toni Clapés, que al capdavant del programa Versió RAC1 de l'emissora RAC1 ha revolucionat les tardes de la ràdio en català mantenint-se líder i mesclant humor i informació. Fa 40 anys, també. 40 anys que et dediques
a... I 1.000 vacunes.
Don José María García, buenas tardes.
Ja era hora que li dieran un premi.
40 anys, que es dedica a la comunicació.
És que l'altre dia els estava comptant i me'n surten 40. Vaig començar el 16... Aquest any estem en el...
24.
Perdó, vaig començar el
Tu quan tenies 16 anys.
16 anys. Que els Jocs Olímpics de Los Angeles, que crec que era el...
86?
No, 84. O sigui, ha de coincidir amb 24.
No, vale, clar, 84.
Clar, 84, 2024, 40 anys.
40 anys. Sí. Vaig començar a treballar a la ràdio, als Jocs Olímpics, me'n recordo perfectament, dels Jocs Olímpics de Los Angeles.
I, com a enviat especial?
No, sí. No. Vaig començar amb una emissora que es deia... És igual, no ve el cas, que es deia MK3, que era una emissora que començava, que era privada, i sí que recordo que una de les coses que fèiem, perquè allò de les trampes de la ràdio, que fèiem que teníem com un enviat especial a Los Angeles per seguir els jocs. Home, i tant. O sigui, era una emissora que tot era... Bueno, tot era... Era filfa.
Era façana, tot era façana.
Sí, i aleshores... Bueno, només et diré que l'eslògan era MK3... En aquella època era...
Castellà,
la emissora, sí, la gran majoria d'emissores eren en castellà, eren altres temps. MK3, tu nova ràdio con sonido láser.
Com? Hosta, com el lema és raro.
MK3, tu nova ràdio... La primera ràdio en què vaig treballar. MK3, tu nova ràdio con sonido láser.
Com sona el láser? Com és?
Aquí està. Què vol? Aquí està.
Com Star Wars.
Aquí està.
Mira.
No tenia cap... I el director de l'emissora, me'n recordo que em va dir, ara el que... Perquè l'emissora estava a la Meridiana, i em va dir, ara el que farem, posarem un làser al mig de la Meridiana per quan arribin els cotxes que vagin veient MK3 amb un làser. Làser, en aquest cas, lumínic.
Clar.
I ni làser lumínic, ni sonido làser, i
bona cosa. Tot i que... Però em clapés.
Tot i que vaig dir una cosa, les instal·lacions d'aquella emissora eren millors que les de RAC1.
No és difícil.
Però sí, és així, ens era millor que les de RAC1. Ara, què se'm va fer de l'emissora? Doncs se'm va acabar penar pel pedregar.
MK3 con Toni Clapés.
Exacte. Però era MK3 con Toni Clapés. Doncs fèiem el seguiment dels Jocs Olímpics i recordo que...
I no hi havia ningú a Los Angeles.
No, hi havia un un company que es posava a un altre estudi amb un telèfon...
Però què penses que s'ha fet aquesta vegada sol, això?
No, però em fa res.
I aleshores anava explicant els resultats del dia i com havien anat les diferents proves, saps? I per això recordo perfectament que vaig començar amb els Jocs Olímpics.
Eso conmigo no pasaba, porque hubiese puesto el grito en el cielo, hubiese pedido helicópteros, unidades móviles, moto 1, moto 2, coches,
claro, José María, pero era una ràdio que empezaba y no tenía mitjans. I d'aquesta emissora... Podria explicar unes quantes...
Va, digues alguna cosa. Va.
Recordo un company que també va entrar... Va, amb això acabo, que se n'ha fotut.
Una mica.
Era un recomanat, jo que passa que sempre hi ha els...
No. El primo de l'alcalde.
No. Exacte. I em van dir... és un gran periodista. I jo feia, en aquella època, feies de tot, i feia butlletins. I aquest recomanat, que no recordo el nom, ens partia amb les notícies. Com fan aquí el butlletí? Que...
14-15.
Sí. Exacte, el 14-15. No, més el butlletí horari de RAC1. Sí. I recordo que jo vaig començar, bona tarda, allò, fer el butlletí, faig la primera notícia, i la segona, el company...
Es va quedar callat. Que...
I jo anava fotent cops, dic, va, tio, arrenca.
Li faltava un làser.
I vaig acabar tot i li vaig dir, però què t'ha passat?
M'he quedat bloquejat.
I no va poder fer ràdio.
L'anècdota.
O sigui...
I va marxar i ja no trobava
no, vull dir que ho va intentar en el següent butlletí. Tampoc en el tercer butlletí. O sigui, el vertigen de parlar per la ràdio per ell era tal...
Pànico escènic.
Exacte. Que el bloquejava i al final, no sé, van a fer truites de patata o no sé exactament
com anar. El diari poder li sortia millor, no?
Bueno, dit això, per tant, tal com diuen els de Ràdio Molins de Rei, correcte, sí, 40 anys. Ja feia dies que em ronda fer alguna cosa pels 40 anys.
Sí, no.
Els 30 vas fer-lo del Tívoli.
Exacte, i no... Exacte, que va ser un dels regals que m'he fet. I ja fa dies que d'una volta...
Ah, sí?
Sí, però, bueno, diguéssim que...
Estàs pensant coses.
He de sortir d'una etapa en la que estic ara, quan surti, a veure si...
Les 40, és
el final de temporada. Sí, els Jocs Olímpics van ser el 28 de juliol.
Exacte, no sé, no recordo, sí, jo recordo que era...
Del 28 de juliol al 12 d'agost. Sí. Per tant, a final de temporada podem preparar
bueno, que, per
alguna
cert,
cosa xula pels 40 anys.
Clar, hi haurà Jocs Olímpics a París.
Exacte. Sí, sí. Per què no ho fem des d'enviat especial, de veritat, a París.
A París. Això sí que m'agradaria.
Sí. No, enviat no, hi anem tots, en tot cas.
Enviats
no, no sé jo si l'Eulàlia Carbonell estarà perquè...
Són 40 anys, Eulàlia.
Sí. Home, hay que hablar con ella.
Si és per a l'Eulàlia Carbonell, enviarà...
Lo que haga falta.
M'enviarà trossejat.
I fem los 40 de clapés. No, los 40 de clapés.
Los 40 no hi he treballat mai, veus? Les coses que no hi he passat. Va,
los 40 principals. Antoni Clapera. Energia positiva.
Energia negativa seria, eh?
Jo soc superoptimista, perdoneu. Poc que em coneixeu, poc que em coneixeu. Va, un quart de quatre, anem amb l'enigma xinxó, que no té res a veure amb mi,
no,
faria
no,
més, sinó
no.
Amb altres coses molt més interessants.
No té per què, però sí que és veritat que avui és l'aniversari de Jane Goodall, la persona que més en sap de primats, i atenció perquè fa 90 anys.
És el teu aniversari, avui un dia molt feliç, els amics i la família.
Com si estigués escoltant RAC1, aquesta dona, ara.
Sí, sí. És possible, perquè hi va passar per RAC1. De fet, fa uns quants anys va anar al món a RAC1.
Gràcies.
On allà, segur que ho recordareu, eh? Sí. Perquè jo crec que és un dels talls mítics d'aquesta casa.
Un dia en el diàleg, recordo que fa poc, el van recuperar aquest document i encara ric ara per la cuina com estava preparant l'esmorzar. Eh?
Doncs tu n'has a riure perquè Jane Goodall va dedicar unes paraules en la llengua dels ximpanzés a tots els oients de RAC1. Aquesta
era... Però el document, perdona, és més llarguet, eh?
No, no, això és l'àudio...
Només aquest tros?
Sí.
Doncs potser aquest el van repetir l'altre dia al món a RAC1, perquè vaig tenir la sensació que era una mica més llarg.
Aquest és el tros en què ens dedica unes paraules en l'idioma del ximpanzé. Tots el recordem, o la majoria recordem aquest àudio, però què ens deia Jane Goodall en l'idioma del ximpanzé? Opció A, ens diu hola... Opció B.
Montse Llussac, que és una experta en traducció.
Clar, jo no ho diré, perquè ja ho sé.
Ah, ja saps, clar.
No, home, clar.
Opció B, ens diu adeu, en ximpanzé. Opció C, gràcies. O opció D, estic contenta. Què ens diu Jane Goodall amb l'idioma dels ximpanzés?
Jo, amb el crescendo que fa, tinc la sensació que està contenta.
Jo
que llega.
Per la meva experiència, diria que...
Indurant
quan
que
hi ha aquests sons guturals...
És que estan contents.
És que estàs content, no?
No ho sé.
Estàs en un moment... Sí. Estic contenta. Sí. Jo aposto perquè està contenta.
Indurant está enfrentando.
Opció A, hola. Opció B, adeu. Opció C, gràcies. O opció D, que és la guanyadora aquí a la taula, estic contenta.
Buenas tardes.
Soy... No puc creure.
Don Luis Rubiales.
Exactamente, soy Luis Rubiales, el protagonista del día.
Un aplauso.
Muchas
¿No
gracias.
Se aplaude en este programa a Luis Rubiales?
No.
Muchas
se aplaude
gracias.
A todo el mundo y no se aplaude a don Luis Rubiales.
Bueno, y a Criteri.
Presidente.
Muchas gracias, don José María. Ahí se demuestra lo que es un caballero.
¿Y cómo es que ha aparegut usted después de
porque,
tal idioma de ximpanzé?
Porque estaba escuchando atentamente.
Bueno, he trobat. Bueno,
estaba escuchando sí. atentamente este fragmento sonoro.
Sí.
Y tengo clarísimo lo que se está diciendo. Y se está diciendo en este pequeño fragmento que lo que quiere es un piquito.
¿Un piquito?
Está pidiendo un piquito. Y oye, yo se lo daría. Porque yo soy educado, yo soy macho, soy caballero. Uh-huh. Y además lo dice con este tono que te pone rojo como el culo de un mandril. Toma. Toma,
un piquito, por favor.
Un piquito.
Usted es unidireccional y només pensa en això, llavors el problema el té vostè.
No diga falsedades.
Vamos a respetar los turnos.
No diga falsedades. No diga falsedades y no me falta el respeto. No,
libertad de expresión.
¿Vostè parla de faltar el respecte? ¿Vostè parla de faltar el respecte?
El respeto me lo faltó Jenny Hermoso con aquella litosi.
Ah, exacto.
Y
echándose encima tuya.
Perdone, exactamente, José María.
Saltó a horcajada.
Tengo un trauma con el beso porque era como besar un depósito de gasoil de coche.
Venga, anem a... Traiem les xocolates de la caixa, les exposem, la tassa...
Boníssima, aquesta xocolata. A, B, C o D, contesteu-nos. Què ha dit aquesta
un
senyora
piquito.
Que som incapaços de reproduir-ho perquè no parlem l'idioma ximpanzí?
Ximpanzà.
Exacte.
Ximpanzí.
I llavors ens escriviu i entre totes les persones que hagin encertat què deia Jane Goodall, doncs sortejarem la tassa de la versió. Piquitos
piquito.
No i prou. I molta xocolata Julon. Per tant, ja ho sabeu, versió@rac1.net.
preparat i a punt és l'entusiasta Marc Bala. Sí, barri, que és l'hora de la... Pensa que la, de 3 a 4 molta gent està acabant de dinar.
De però és que aquesta
intenten
tàctica...
fer la migdiada.
Tu creus que han de fer la migdiada i no sentir-nos a nosaltres?
Ara, ja et dic si jo que quan no faig el programa ja et dic jo que aquesta hora sí que la faig.
Home,
la
però jo faig una mica l'efecte, saps com a Telecinco quan salten els anuncis? Sí. Que el volum està patat perquè la gent salti del sofà?
Sí, sí, no,
doncs
no,
a mi m'han encarregat aquesta funció a RAC1.
Sí, no, no.
Fas... Molestar, no?
Sí. Tu no ho fas bé, però crida una mica.
Fas perfectament perquè més d'un els despertes i després els hi provoques ja una taquicàrdia de bona tarda.
Soc el cafè de després de dinar. Bé, doncs avui us porto un titular que m'he topat avui a La Vanguardia i m'ha cridat molt l'atenció, el signa Marc Mestres.
Sí.
I diu així, diu, la cadena de supermercats que ha instal·lat, atenció, caixes lentes per combatre la solitud dels seus clients.
M'he enamorat del supermercat, M'he enamorat al supermercat.
Què tal, Lildami? Bona tarda.
Molt bé.
Després de deixar-te a la porta d'Eufòria com a membre del jurat, doncs perquè ara... això sí que va ser una
no,
marranada,
no.
Estaves convocat i al final et van deixar fora, ara, doncs, ara...
Ara estic anunciant la...
Estàs
la Lletato. No, la...
Home, que no sàpigues ni el que anuncies. Ara, no et mous d'aquest sector,
eh? Sí, supermercat.
Supermercat,
cereals,
sí,
també, és, no?
Sí, és una mica...
Bueno, un conte, ha fet un conte infantil,
sí,
també.
Doncs el que triguem en fer cua en molts supermercats ens dona temps d'enamorar-nos, com a Lildami. Però hi ha una cosa, perdona, quan has comentat sí. aquesta notícia avui a la redacció al matí, sí. Clar, he dit jo, que saps que soc impulsiu,
ho sé.
No, vols dir caixes ràpides,
no.
És el que s'estila. I tu m'has dit, no.
Cada cop la gent comprem més per internet i hi ha menys contacte humà. Doncs hi ha una cadena de supermercats als Països Baixos, anomenada Jumbo, que des de fa un temps...
Ja la conec, aquesta, sí.
Ha instal·lat...
Quan viatge, Jumbo no l'heu vist mai.
Equipo ciclista.
A mi em sona Jumbo. Sí.
Doncs bé, normalment hi ha la caixa ràpida, si portes pocs productes. Doncs aquestes són lentes.
El que vol anar als supermercats que t'ho facis tu. Com tot.
Ui, quina ràbia!
És a dir, que...
sí, és veritat.
Hi ha les caixes normals, sí. La ràpida, després hi ha les que et conviden a que t'ho facis tu, t'ho pesis tu...
La caja amiga. Tot tu.
Que t'ho emboliquis. Et marques tu també el codi de barres...
I et diuen que amb aquesta caixa encara vas més ràpid, tot i que fas la feina tu, pagant el mateix.
I després
que hi ha
gent
que roba, eh?
Què dius?
Sí. Robar el supermercat. Que estrès...
Atenció a la cleptòmana.
No, però home, és que els supermercats perquè hi ha coses amb... Ja ho sabeu.
Home, cada cop més.
Per això.
La llana de Madrid, la sardinita i alguna cosa van contra
l'atenció. L'oli, l'alcohol...
Les gilets.
Cada
cop hi ha més caixes amb l'alarma protectora dels articles.
I la d'això, l'oberberetxo.
Sí, les escopinyes.
Doncs aquestes caixes lentes es diuen... Clets Casa, que la traducció literal vindria a ser més o menys una caixa parladora. L'empresa, després d'aquest èxit, n'ha instal·lat més de 200 i la seva funció és donar aquell espai a les persones que se sentin una mica soles. Tu tens temps per parlar amb el caixer, li pots explicar la teva vida.
Josebi.
Pots fer una cosa que és molt típica, que és pagar cèntim a cèntim. Saps allò de dir?
Sí.
Tenint, senyora, vostè,
deuen cobrar els treballadors de les caixes lentes, deuen cobrar un plus, però molt ben remunerat, perquè aguantar plastes com el senyor, per exemple, Requesens, que és insuportable.
Ells vinguts perquè, clar...
O tenen un botó
d'emergència...
Sí, gràcies. Dic, o votar. Ai, a votar. O prem un botó d'emergència i de tocar el dos i deixar el client allà. No, que toques el botó i marxes.
Pot callar.
Imagina't aquest home. És insuportable.
Senyor Requesens.
No.
Que vaig a Platja d'Aro.
És insuportable.
Però si fan de psicòleg, segurament.
Home.
Prou ja.
Pot callar.
L'has invocat tu, però l'has invocat tu, Toni. Si no haguessis dit el seu nom, no
hagués passat.
Pot callar ja.
Prou.
Han presentat les caixes lentes. Jo també crec que no és res nou, no han inventat res nou, perquè Home, totes sí. Són lentes, gairebé sempre, però per sort hem trobat que hi ha estudis i teories que ens poden ajudar a triar millor la fila del supermercat.
Vamos a ver una cosa fenomenal.
Hombre, Bertín, ¿qué tal? Amigo de Montse Llussà, també.
Molt, molt, me gustaste está, mucho.
De moment, dos de dos. No, Rubiales y Bertín Osborne.
Molt bé, molt bé.
Claro que sí, fenomenal.
Qué bonito que cantaste cuando vinimos a verte con Arévalo, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?
No, me he reído. A ver cuándo nos tomamos un vinito.
Y tan, y tan.
Un jamoncito, un platito de queso.
Bueno, a ver si me voy a quedar embarazada.
No, bueno.
Vas rápido, ¿eh?
No, que yo soy como Julio Iglesias, que a mí me das la mano y te preño.
Por eso lo digo.
Y hablando de preña, es que no me habléis de las colas, no me habléis de las colas. Porque pa' cola la que se ha formado en la puerta de mi casa, macho. Totias preñas diciendo que les reconozca a los chiquillos.
Mamá, va.
Pero ¿cómo los voy a reconocer yo a todas esas locas si no les he visto la cara? Podrían ser mío o Arévalo, que todavía no sé ni 9 meses que eso no fue.
Por favor. Bé, no parlem de les cues de la casa del senyor Osborne, sinó que parlem de les cues del supermercat i, per sort, com deia, hi ha estudis i teories que ens ajuden a triar millor quina és la fila més ràpida. Doncs bé, el matemàtic, presentador de televisió, per exemple, a Òrbita Laica, també és professor universitari i divulgador, estem parlant d'Eduardo Sáenz de Cabezón, ell s'ho ha plantejat i ho explica, atenció, en aquest fragment del seu canal de YouTube, Derivando, que ja es planteja aquest problema.
Estás en el supermercado, en la fila para pagar, como siempre, tu fila es la más lenta de todas.
¿Siempre?
Y entonces decides cambiarte. Error. Ahora, tu nueva fila parece la más lenta y lo que es peor, la fila en la que estabas antes parece avanzar como un rayo.
Correcto.
¡Desesperación! ¿Tendrán algo las matemáticas que decir aquí? ¿Pueden ayudarnos en estos problemas fundamentales? Tranqui, las matemáticas siempre están ahí. Hoy en Derivando, teoría de colas. Es una teoría matemática muy importante utilizada en múltiples aplicaciones como ordenadores, telecomunicaciones, ingeniería o para modelizar las colas del supermercado, las de las autopistas o las de los aeropuertos. Esta teoría modeliza filas y proveedores de servicios y su objetivo fundamental es predecir las longitudes de las filas y los tiempos de espera. Estos modelos se usan después para optimizar el sistema de modo que los tiempos de espera se reduzcan y la gente sea feliz en un mundo de alegría y amor.
Doncs ja ho heu sentit. Existeixen
bueno, ho hem
teories
sentit,
de cues...
Ho hem sentit, però no hem entès res. Ara espero que ens ho abordis per saber exactament què hem de fer quan veiem aquestes cues, quina triar.
Ara ho aclarim, perquè tenim el matemàtic presentador i divulgador, l'Eduardo Sáenz de Cabezón, al telèfon. Bona tarda, buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Eduardo, ¿tú has tenido que hacer muchas colas en tu vida o los matemáticos ya vais un poco sobrados y os libráis?
Los matemáticos hacemos cola como todo el mundo, lo que pasa es que la hacemos con afición, porque a mí me encanta este tema del... El supermercado me encanta en general porque es un paraíso para los matemáticos y en concreto el momento de hacer colas es fantasía.
A ver, ¿cómo nos pueden ayudar las matemáticas para saber escoger la cola más rápida?
Bien, las matemáticas casi siempre son una especie de expresión del sentido común. Entonces, tú tienes ahí estas dos filas, una que en la que hay, digamos, pocos carritos, pero van muy llenos,
sí.
Y otra en la que hay muchos carritos, pero tienen poquitas cosas cada uno, ¿no? Y
entonces, eso ya es un dilema.
¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo?
Yo me pondría
claro.
En la de poquitas cosas.
¿Tú en la de poquitas cosas? Pues sí. Esa es la decisión, digamos, que más matemática, más de sentido común. ¿Por qué? Porque realmente pasar el producto por el escáner este, por el código de barras, normalmente va rápido y va bien. Donde puede ir la cosa un poquito más complicada, se puede ralentizar, es en el momento de pagar. Entonces, vete a la fila donde ese momento difícil vaya a ocurrir menos veces. Así que, aunque los carros estén más llenos, es mejor ir a la fila que tiene menos carros.
Ah, yo iba a la de menos cosas, con lo cual iba equivocada. Vale.
Bueno, acabo de salvarte la vida, pues.
Vale, pues gracias.
Per tant, has d'anar a la filera de menys...
Menos carros.
Sí. Vale. No menos coses,
exacte.
Menos carros.
Que se pague menos veces.
Eso es.
Vale.
O sea, que no nos fijamos en los productos. Pero ahora viene una situación en la que yo personalmente me he encontrado varias veces que tu cola no está avanzando. Y dices, voy a cambiar porque la otra sí que avanza. Y justo en ese momento se paraliza donde estás tú y la que avanza es la que has dejado atrás. La matemática, ¿qué dice en este caso? Las matemáticas.
La matemática te dice que te fijes un poquito en lo que tienes, pero que va a dar igual, ¿eh? Porque el hecho de que las personas que hayan ido en una de las filas hayan pasado rápido y luego de repente no tiene nada que ver con que de repente llegue otra nueva persona que es el sobrino o la sobrina del cajero, se ponen a hablar o no tiene exacto o la tarjeta no le va, lo que sea, y esa fila de repente se convierte en la más lenta. Lo que sí que tienen que decir son los psicólogos, que los psicólogos nos suelen decir que percibimos como más lenta siempre la nuestra y percibimos como más rápidas las demás, aunque no siempre sea cierto que pasa ahí, que pasa eso.
¿Y hay alguna tendencia que nos lleve a escoger más la de la izquierda o la de la derecha?
Sí, nos suele llevar a escoger la que está más cerca de la salida, de la puerta de salida. Eso lo solemos hacer. Yo creo que porque una vez que ya hemos elegido las cosas, pues tenemos prisa, pero no sé si hay una tendencia así muy marcada que signifique que es mejor coger a cualquier otra, ¿eh? Yo creo que sí, tenemos esa tendencia a salir, a escoger la que está más cerca de la salida, pero no creo que sea ventajoso en ningún sentido.
O sea, que sería aconsejable, para ir más rápido, la que está más lejos de la salida.
Bueno, yo creo que no, que da igual, ¿eh? Yo creo que importa es efectivamente el número de carritos o el número de personas que tengas. Yo me fijo siempre en el número de personas que tienes delante. Lo que sí es verdad, y hay al menos una cadena de supermercados que lo está poniendo en marcha, es la fila única es mejor que una fila por caja. Es mejor hacer una sola fila y dividirte al llegar en las cajas.
Aquello que hay una megafonía,
¿no? En los aeropuertos.
Claro, como en los aeropuertos, ¿no?
Bueno, como en los aeropuertos.
Este concepto que explicas me viene a la cabeza, por ejemplo, bueno, voy a decir una marca, ¿no? Es igual, cuando vas a Decathlon, que ahora, o otros supermercados, que también lo he visto, que hay una cola, como
la
tú dices...
Pase a la caja 3.
Exacto. Sí. Esto sí que he visto que ha habido un cambio, ¿no? A la caja 2, sí que es más rápido que las 7 u 8 cajas que puedan recibir carros.
Eso es lo más rápido, porque en el momento en que haya un retraso por lo que sea, porque hay una persona que no le va bien la tarjeta, porque lo que sea, ese retraso se reparte equitativamente entre todas las cajas y ninguna queda mucho más retrasada que las demás, ninguna fila. Entonces, como solo tenemos una fila, ese retraso se reparte y en media es mucho menor. Así que es la mejor ventaja, es la mejor fórmula. Hacer una sola fila.
Eduardo,
por eso lo hacen en los aeropuertos, si no, no lo harían, ¿eh?
Ya, claro. Hay un oyente que nos apunta una nueva variable, que no sé si tenéis en cuenta los matemáticos. Es de Ufarrán, y dice que sería la variable de la edad del comprador.
Esto es edadismo, ¿eh?
Sí.
pero bueno, es verdad que a veces influye, pero no necesariamente influye negativamente.
No.
Yo soy muy partidario, estabais hablando de estas cajas que te... En el supermercado que yo compro tienes la variante caja self-service, digamos, esa que te lo haces tú todo, y la variante con persona que te cobra. Yo prefiero persona que te cobra, la verdad. Aunque sea un poco más lento, lo prefiero.
Porque ya que lo tienes, veo que lo tienes todo estudiadísimo, que estamos fascinados con tu estudio. O sea, ¿qué es más rápido, ir a la caja que te cobran o la caja donde tú mismo te cobras? ¿Qué sería más rápido?
Yo entiendo que una vez que has cogido práctica, que esto también es importante, una vez que has cogido práctica debe ser más rápida la que te cobras tú mismo. Pero la verdad que da más gusto hablar con alguien.
Hombre, claro. Totalmente de acuerdo. Sí. No,
eso suele dar problemas, porque a mí me ha pasado de querer ir con prisa. Sí.
Y si tiene que venir alguien.
Tiene que venir alguien a ayudarte. Ay, ¿cómo cancelo este ticket? No sé qué, la bolsa, no la habías cobrado. También es un problema.
Y si vas con un producto que va encriptado, quiero decir encriptado, que va con una caja que han de sacar la alarma,
también
no puedes hacerlo tú, sino que tienes que ir a la caja y te lo tienen que desmagnetizar.
Ahí.
Pasamos, Eduardo, si te parece, de los supermercados al aeropuerto. Precisamente cuando estábamos comentando, estábamos planteando este tema en la reunión, ha salido la película Up in the Air, protagonizada por George Clooney, que él tiene sus propias teorías para distinguir la cola más rápida. No sé si las
para pasar, perdona, para pasar el control de...
Más rápido,
el control de seguridad.
No sé si las matemáticas, vamos a oír un fragmento, tienen mucha influencia en estas conjeturas de George Clooney.
Premium, asiáticos.
¿Hablarás en serio?
No te pongas detrás de los que viajan con bebés. Nunca he visto un carrito que se pliegue en menos de 20 minutos. Los viejos son peores, sus cuerpos llevan metal escondido y no parecen apreciar el poco tiempo que les queda en la Tierra. Fíjate, 7 palabras elegidos al azar para un control adicional. Asiáticos,
Van ligeros de equipaje, viajan de modo eficiente y les encantan los zapatos sin cordones.
Eso es racista.
Soy como mi madre, los etiqueto, es más rápido.
Eduardo, en el aeropuerto tenemos a las matemáticas de nuestra parte para poder agilizar el proceso de la seguridad en la cola.
De nuevo, un poco el está el mismo caso, ¿no? En principio yo iría a donde menos personas haya, a la fila en la que menos personas haya esperando, porque en principio van a ser más rápidas, pero ahí sí que sin el edadismo y esta especie de racismo que había en el fragmento de George Clooney, sí que me fijaría un poco en qué tipo de equipaje lleva la gente, ¿eh? Porque es verdad que hay equipajes que son más difíciles de abrir, que son más costosos y tal. Pero para este tipo de cosas, yo desde luego lo que hago es ir con tiempo y vivirlo con calma. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Ya, porque si no, cualquier cosa te enfada.
Sí, no, además, el odio que se llega a generar a una persona que tienes delante, que claro, puede pasar en el supermercado o en un control en el aeropuerto, ¿no? Y que no avanza.
No.
Empiezas a generar un odio contra aquella persona y dices, pero puede avanzar de manera exterior.
L'altre dia em va passar una cosa en el supermercat que no havia vist mai, que tu normalment quan tu fas una compra gran, el que et cobra va més ràpid que tu a posar-ho, diguem, al carretó, a les bosses o al carret que tu portis, no? Però aquest home el que va fer és, fins que no va tenir tota la compra col·locada en el seu carretó, no va pagar. Llavors, el senyor que ens atenia no podia anar cobrant la resta de persones. Clar. I això no ho havia vist mai. Jo vaig pensar, home, senyor,
pagui
i després ja col·locarà la seva compra.
Però esta és otra tesis de si vas con mucha compra en un carro, has de, o sea, a medida que van pasando los productos, has de ir cargando el carro, lo has de ir embolsando. Bueno, no está tan claro. Yo estoy como este señor, ¿eh? Yo, o sea, hasta que no pasan todos los productos, no pago. Claro, si se rompe uno y si hay uno que no está en condiciones, claro, has de estar...
No, un cop han passat tots els productes, ell paga. Però llavors tu vas col·locant-ho tot en el carretó, trigues més.
Vull dir que les matemàtiques et diuen que quan et tornis a trobar aquest senyor, no et posis a la seva cua. En su día, en los supermercados norteamericanos, veías el cajero o la cajera que cobraba y quien embolsaba.
Sí.
Esto se ha perdido. Que te lo ponía todo en una bolsa y así ya salías con la bolsa. Aquello también era rapidez. Tampoco, también se ha perdido la rapidez de... No hay quien te embolse. Y es más, te lo tienes que cobrar, como decíamos hace un momento, en muchos supers ya te invitan a que te lo hagas.
Todo más caro y tienes que trabajar más.
Exacto, exacto.
Eduardo, hemos hablado de supermercado, aeropuerto, pero he visto que también, y tú lo comentas en tu canal, en Derivando, que las matemáticas también tienen algo que decir sobre los atascos en carretera. Y hablas del carril adicional.
Eso. Sí. Esto ocurre, y es una paradoja, es un tipo de paradoja matemática. Hay un estudio en el que se ve que cuando hay, yo qué sé, un atasco permanente, ¿no? En unas ciudades que tienen algunas vías y tienen atasco permanente, no siempre es beneficioso añadir una carretera más. Porque hay veces que añades una carretera más y se producen todavía más atascos que cuando había menos carreteras. Esto es paradójico, es una paradoja matemática y que, bueno, pues ocurre en ciertos casos, dependiendo de cómo sea el flujo de coches, etcétera, uh-huh, en el que efectivamente puede pasar que un carril adicional no mejore la situación, sino que precisamente la empeore.
Y por lo tanto, un carril menos...
Es increíble, ¿eh?
Pues perdona, sí. Pero esta ha sido la gran apuesta del Servei Català de Trànsit esta pasada Semana Santa, sí, que se han puesto más carriles adicionales que nunca.
Ah, la verdad es que suena parte de la paradoja esta, ¿eh? Pero yo es que es verdad que el tráfico es un quebradero de cabeza, ¿eh? Para los matemáticos.
Sí, sí, tú no. Con lo que nos has dicho del carril adicional, que por cierto, tú vas, no sé si esto ya lo habéis estudiado los matemáticos, vas más rápido, o sea, circulas más rápido por el carril adicional o por el carril donde va el resto de personas. O sea, porque mi padre, pues para descanse, siempre tenía la tesis de no coger nunca el carril adicional. Tenía una manía, que no sé por qué.
Porque no puede salir,
que
además,
según su teoría,
ese carril.
Este carril ibas a 80 y...
Claro, porque la agafa tothom.
No estaba demostrado que era más rápido que el carril normal. Y entonces él invitaba al resto que se fueran al carril adicional para ir circular mejor por los carriles habituales. No sé si eso lo tenéis estudiado.
Sí, lo que provoca los atascos, más que la cantidad de coches, es la cantidad de frenazos. Entonces, cuando se produce un frenazo, pues porque un frenazo tampoco tiene por ser un frenazo violento, ¿eh? Cuando se produce una parada porque alguien va a incorporarse al carril en el que tú estás o porque tú tienes que salir del carril o algo así, esos frenazos se van transmitiendo a lo largo de toda la cola y además se amplifican, se va perdiendo más tiempo. Es decir, un frenazo que puede ser 20 segundos para dejar, 10 segundos para dejar a un coche que se incorpore a tu carril, 150 coches más atrás, a lo mejor ya son 35 segundos o 40 segundos.
Se van acumulando, ¿no?
Se van acumulando y van aumentando. Y entonces, de nuevo, hay que ir al carril donde esas incorporaciones o esas salidas se van a producir menos habitualmente. Entonces, si el carril adicional es un carril del que entra y sale mucha gente, ese carril va a ser más lento probablemente.
La de cosas que podemos aprender. Sí. Yo que a veces no estaba muy atento, y lo tengo que reconocer, Eduardo, en la clase de matemáticas, y cuando ves que se aplica en cualquier cosa de la vida, dices, tendría que haber estado más atento, ¿eh?
Uno siempre está a tiempo para reencontrarse con las matemáticas.
Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? Matemàtic, presentador, professor de la Universitat de La Rioja i també divulgador. Muchas gracias, moltes gràcies, Eduardo.
Muchísimas gracias, nos vemos en el súper.
Gracias,
adeu,
Eduardo.
Adeu. Hola, amigo, soy Alex Anón de Supermercat Forn, amic Catalunya 4, ¿cómo? Amigo. Supermercat Forn, Catalunya 4, amigo.
¿4?
Amic 4, amigo. Supermercat Forn, amic 4, amigo.
Amic 4.
Amic 4, perquè
n'hi ha 3.
Hay 3 en tot mío, amic 4. Mío número 4,
amigo. I per què diu amic, amigo?
Porque eres amigo. Tu compra, tu eres amigo. Si tú no quieres cola en supermercado, tú tienes que venir a mi tienda, amigo. Forn Catalunya, amic 4, nunca hay cola, amigo. Siempre estoy yo solo mirando tele con telenovelas de Pakistán, amigo.
Sí que és cert que en els supermercats, els vostres supermercats...
No, no, gente. No hi ha mai ningú. No hi ha ningú problema,
amigo. No hi ha mai, com a molt, entre un, com si s'equivoqués.
I normalment per agafar hi ha unes fredes de cervesa.
Todos cogen Monster, Red Bull o cervesa, amigo.
Sí, sí, sí. I no hi ha mai...
Nunca nadie, amigo. Y yo...
¿Cómo generáis ingresos para pagar el alquiler?
Eso es el truco más bueno que de Mago Pop.
Sí, truco más bueno mío que de Mago Pop. ¿Cómo generáis? Que és una pregunta que molts, molts barcelonins ens fem. ¿Cómo generáis los suficientes ingresos para mantener el alquiler de este tipo de supermercados donde nunca hay nadie?
Porque vienen duendes, amigo.
Ah, vale.
Vienen pequeños duendes que no se ven, pero pagan, vale. Amigo. Yo facturo, no hay problema, amigo. El negocio siempre abierto, siempre beneficio, amigo. No hay ningún problema.
Per no parlar de les, el que serien les botigues de souvenirs. Arreu del món... Arreu del món, que
todo
les,
mismo.
Les són gestionades
todo mismo, amigo.
També per amigo. Vosaltres, per, bueno, per amics com vosaltres.
Amigo,
però arreu, vas a Nova York, totes són d'amics teus.
I tot el mismo souvenir canvia el nombre ciutat, amigo.
Això no va dir, tot és la mateixa samarreta.
Però és a tot el món.
I canvia Nova York per Marbella,
Amsterdam,
per
Bellisco,
San Francisco, amigo.
No, no, però és que és o sigui, és una
San Diego, amigo.
És una franquícia
Grècia,
a nivell
amigo.
Grècia.
Tot, tot
sí, igual, és igual a Grècia. No, com vaig estar a Grècia no ho recordo tant, però a Nova York, però vam, o sigui, claríssim. A San Diego, no hi he
també
estat,
amigos,
a Los Ángeles, sí.
Sud de terra, San Diego, tio, seu gran amic, oferta.
A les arrets mexicans que tenim nosaltres.
A la Sagrada Família.
A la Sagrada Família. Amsterdam, per Berlín, quan vaig...
Bueno,
perdoneu, però la persona que va patentar la samarreta estuve en Marbella i me acordé de ti... Que esta persona està forrada.
No, no, amigo, son míos, son nuestros.
No, no, teniu, bueno, teniu un imperi.
Camiseta, I love Barcelona,
sí,
amigo.
Sí, 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 sí.
I love Girona, sí, sí, I love Salou, sí, sí, I love Platja d'Aro, I love Ibiza.
I no els hi preguntis res perquè no estan, no estan per...
No, amigo, tu...
No estan per respostes.
No, solo, talla la calle aquí, amigo. Talla la calle aquí.
Talla la calle?
Talla la calle aquí, amigo.
Que cortemos la calle, no entenc ara què vol dir.
Talla de camiseta.
Ah, la talla de la
calle.
Ah, talla la camiseta.
No me pida más.
Saps que volia tallar el carrer.
No, si no està aquí expuesto, no hay talla, amigo.
A més, bueno, encara tenen moltes samarretes amb el toro, sí, que dius, bueno, estan prohibits els toros.
No, i flamenco,
i vestits de flamenca i samarretes, que sí, arriben a vendre.
I els barrets de mexicans.
I si et descuides samarretes de curro, de quan van fer
el Baixbo. No m'entenc, amigo.
El curro hi posa Barcelona 92.
Barcelona 92, no hi ha criteri. Igual.
Bueno, si no queremos coles,
bueno, anirem als vostres supermercats.
Ara tornem, dos
Catalunya
minuts.
Catalunya amb 4, supermercat Forn Catalunya amb 4, amigo. Però
quina falca que s'està fent,
sí, vostè. Sí, tu, va, vinga, si no anirà ningú, tampoc.
Entra a falcar, amigo.
HAC1.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i Esclat.
Estimats clients, s'ha trobat als lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a objectes perduts.
És meva.
No, no, és meva.
Meva, meva, meva.
No, és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som un. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Doncs ja el tenim aquí. Ui, sí, i a més hem entrebancat. Què tal, Rocco?
I un cos present.
Rocco!
Hola, Montserrat! Com dia primaveral, preciós. Sí. M'acabo de trobar l'avi a la redacció. Ah, li he explicat una mica el menú d'avui.
Que no es troba
i diu
bé,
que vol, no, diu que vol entrar.
Bueno, no
vol
entrar. És que ja està entrant.
Ah, és que vol entrar. Només li he dit el menú, diu que vull estar present perquè vull comentar. També.
Passi, passi, senyor, senyor Virgili. Un aplaudiment.
Bravo, Virgili, com
estàs?
Marcelí!
Que tenia visita mèdica, però això ha arribat una mica tard, no?
Sí, ha anat a fer les receptes noves.
Perquè
ara el metge especialista, sí. Si no torna a fer una altra recepta, la senyora del cap, la metgessa del cap, que és una dona sàvia Salomona, no et vol renovar les receptes.
De quina hora que és el cap avui?
Escolta, que no estem sords.
A les 12. Fins ara.
Fins ara.
I quan no t'ha passat a la farmàcia que vas amb el full de les receptes i diu no cal, que amb la targeta sanitària ja ho tinc allà.
No, però ja t'ho diu la farmacèutica que ja em va dir, diu, no, se t'acaba això, Se t'acaba tal dia...
Però per què li has preguntat res, Rocco?
No, i a més li vaig afegir que...
No vols fer secció?
Sí. No, i després una altra cosa. Ha de renovar la targeta rosa perquè es canvia la targeta rosa a Barcelona de mobilitat, S'ha de canviar. S'ha de canviar. Avui surt...
Ara que deies, a dia primaveral m'he trobat l'Abel Caral amb màniga curta i pantalons curts.
Però estic esperant que l'Abel Caral vingui a treballar amb tanga.
No,
una mica el model. I que el mantingui tot l'any. Perquè com que ha vingut tot l'any amb pantalons curts, doncs ara ja l'espera que vingui a treballar amb tanga. Amb però tipus tanga Borat.
Borat.
I crec que l'Abel Caral no té manies, jo el veig.
I el deixaran aquí a la ràdio?
Aquest és un altre tema.
No, perquè el Pujol no deixava en pantaló curt.
No, però ara hi ha una divisió diferent.
I xancletes tampoc.
Xancletes tampoc deia?
No.
Ah, vale. Sí, home. Sí, recordo. Era estricte, Jo vaig veure un que li va crear l'atenció. Bé, entrem en matèria. Escolta'm, no sé si el Mikimoto ho sap, però que sàpiga que li estan reposant tots els programes de l'Afers Exteriors pel Canal 33. El tema és el següent, Miquel.
Què tal, companys, companys?
Bé, què tal? Tornar a passar aquells capítols que vas fer quan vas anar a Costa Rica, Cuba...
On ho passen, això?
Això, mira, t'explico. El 33, a partir d'ara, el 33...
Si finalment el recurs que vaig interposar amb el que és l'anomenament de la direcció...
Ah, sí? Tot això com ha acabat?
Està ja un recurs,
eh? Però sí que triga, perquè...
I depèn de com vagi, doncs... Sí, sí.
Què fas? Com estàs?
Molt bé, als Estats Units.
Anava a dir, ets aquí o ets allà?
No, estic allà.
Allà.
Però us escolto cada tarda.
I se sent bé, eh?
Sí, 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 com si fossis aquí.
És una bona connexió.
Se sent millor allà que aquí.
Has destacat el senyor Santa Susana, perquè t'agrada especialment.
Mira, és que em fa riure molt.
Bé, doncs el 30... Doncs a partir d'ara, atenció, catalans, perquè el canal 33...
La dona diem Miquel.
Eh?
La dona diem Miquel.
És veritat.
Exacte, exacte.
Doncs a partir d'ara, el canal 33 emetrà 24 hores. És a dir, com ara tot funciona a través del digital, de la plataforma, etcètera, etcètera, que quan entres a la plataforma pots veure en directe tots els canals, el 33 a partir d'ara s'emetrà 24 hores i comencen a reposar tots els programes, perquè com no tenen... han d'anar a la biblioteca a posar. Per exemple, tenim per un costat...
Bueno, per tant, serà com un canal nostàlgic. El
exacte.
Canal 33, un canal nostàlgic.
És que
nostàlgic.
És un canal nostàlgic,
bueno,
perquè
bé,
tenim...
Està bé la idea, està bé.
La cuina de l'Isma Prados.
Molt bé.
Sí, home, i tant.
I tant.
Però, home, les receptes sortiran ja al cubell de l'orgànic.
Però, a més, escolta'm...
Tot serà sèpia del color.
Escolta'm,
bueno, perdoneu, és un bon experiment. Mira, aquesta és una línia que podríem aprofundir, que és la de veure què cuinava aquella època Ismael Prado.
Sí. Doncs mira, repassarem.
Home, a veure quins plats proposava i també...
Ho comparem amb els ara.
I també saber què se n'ha fet d'Ismael Prado, que fa temps que...
Treballa de cuiner per la gran indústria, ho estic mirant ara mateix.
Ah, molt bé.
Tenia un restaurant aquí al costat de la ràdio.
Tenia molts restaurants. Va voler fins i tot, recordo, fer un late night.
Ah, sí, veritat, el late de l'Isma Prado.
Que va patir una estimbada forta, va ser
No
va funcionar. Era aquella època que Isma Prados, doncs, volia fer... Era com Tomàs Molina, s'havia quedat petit el seu entorn.
Doncs jo vaig anar aquí a sopar al restaurant de l'Isma Prados
I volia fer de talk show, d'entrevistador.
Que és el que diu el Marc Ribas en privat, que ell té ganes de fer altres coses.
Sí.
Li agradaria fer un programa de purpurina.
Bueno, és com si ara jo em poso a fer cuina, vull dir, i al final...
Si poses a fer cuina...
Tothom fa el que no en té ni punyetera idea, però està bé.
Escolta l'advertència. Si et dono ara...
Sí, no m'hi posaré, no.
No, t'ho dic perquè no hi ha pèsol de llevaneres. Hi ha, dels 5 hectàrees que queden que fan pèsols de llevaneres, es veu que hi ha hagut molt mala collita. No hi ha pèsol...
Jo n'hi he vist, n'hi he vist per tot arreu,
Doncs...
Tothom té pèsols de llevaneres.
Més estrany, perquè hi ha 5 hectàrees només, de collita de pèsols.
Es veu que ara Prados el que fa és donar el seu servei a empreses grans, diguéssim.
És a dir, cuina per empreses
grans. Per grans empreses.
Empreses productores d'aliments, d'acord? Que et poden vendre aliment ja precuinat, sí?
Bueno, molt bé, molt bé.
D'acord? I ha fet de professor durant 5 anys del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, al CET, a l'Universitat de Barcelona, i diu que no té xarxes socials, i ara, ell opina que la fama és com una pastanaga penjada d'una canya de pescar que et porta a llocs on no voldries estar.
Ui.
Quina metàfora més rara.
Sí, a veure, en el cas d'Ismael Prado, no vull entrar, no vull aprofundir, però recordem que va ser un cuiner top d'èxit a TV3, que va haver un moment que ho proposaven per fer moltes coses. Va arribar un moment que, fins i tot, repeteixo, va voler fer un late night, i a partir d'aquí la confiança de la tele va anar minvant. I allò que passa amb sortir a la tele, que hi ha un bon dia, que passes de moda o ja no els hi agrada...
No
és un tema de cremar, és un tema dels que van venint, dels que manen, tenen les seves apostes i tenen els seus... I aleshores els que van venir van apostar, per exemple, per Marc Ribas, per la Maria Nicolau, que per cert avui estarà al programa. Fins que arribi un altre i proposi, Pepe Carabias per fer cuina.
Bueno, doncs el record, entre altres coses, a l'Afers Exteriors, a la cuina de l'Isma Prados, per exemple, Talasa.
Com?
Talasa.
Talasa, però si es veia amb sèpia,
allà. Lo del mar.
Però si les cintes...
És que,
si les cintes, quan veies, posen la música de Talasa, hi ha només la sintonia. Tu veies la sintonia, veies la careta, mira.
I la veu del Carles Pérez.
I ja veig aquella imatge que es anava desfent.
No, a França ara, encara el fan,
feia,
eh?
No, ara es feia un timó, ara es feia una
que va haver, va haver un enrenou...
Jo quan veia Talassa, sempre, sempre em tallava un dit.
Home, doncs, per això tens munyons.
Per quina?
Doncs a França encara el fan, eh?
Sí,
per la passada del producte francès.
Aquí tots els que el feien es van enfonsar.
Doncs bé...
Es pot fer submarinisme a la costa catalana, per gràcies a Talassa.
Sí. Recordeu que no el podreu...
Treien el tap i el vaixell se n'anava avall.
Doncs aquests i altres programes el podeu veure. Però si entreu a través...
Està?
Bueno, hi ha més coses, Montserrat.
Però, és que,
he posat tres apunts.
Vaya cartera m'estàs traient.
No, però hi ha un grapat. Per exemple, els còmics, exteriors... els còmics torna també, el programa de còmics.
És que, perdona,
si l'han fet,
el programa de còmics del Buigues...
No,
l'han estat fent per Setmana Santa.
Sí,
jo l'he vist als matins...
A TV3.
A TV3, vaig estar fent un cafè a Palafrugell. A TV3, dic...
Sí.
Aquest dilluns acabaven fer els del tricicle que sortien.
I repetien el... Sí. Vaig veure còmics...
Perquè aquella franja la tenen ja que no volen apostar per
al matí de dissabte, crec que era de dissabte.
Dissabte, diumenge i dilluns.
Sí. Feien còmics.
Claro.
I sortia el Llàcer amb el Buigues i ara no recordo els convidats.
Doncs escolta'm...
La Trinca eren un d'ells. La patata, parlaven de la patata.
Cobramos, no? Cobramos de derechos de ensudía, no? Seguimos atracando ahí.
No, però Àngel, em sembla que aquí ja no, Àngel.
Yo quiero llevarme algo!
Per cert, demà posaré el tall, Àngel. Hi ha hagut un triunfito, hi ha un triunfito que ha parlat una mica malament de tu, eh?
Epa!
En dos anys, mira, pela, no? Estic aquí con...
Sí, sí.
Hago lo
però
que quiero.
Demà et posaré el tall.
Bueno.
Demà et posaré el tall.
Pon lo que quieras.
Ja, ja. Veuràs.
Pon lo que quieras!
Que un dia explicaré lo de l'Àngel Jasser, perquè va treballar... La primera vegada... Mira, ho explicaré ara.
No sé per què Carlo en castellà.
Bueno, perquè pensaves que estaves fent... Tocant a més suena.
Es va dir príncep, l'odre, jaula, i com van ho dir...
L'Àngel Jasser...
Ara esteu a Madrid, no? Amb la...
Sí, jo que sí. Jo salgo al escenari i lo doy todo. No sé on estoy. Estoy aquí con Lolita o con quién.
No,
que... Sí, perquè també està gravant. Sí, que grava... Tocant a més suena. Ara està els divers gravant.
Però què feu, els producers, o què feu ara?
Jo que sí, jo salgo ahí i salgo... I
home, que, fas, que estàs fent de producers a Madrid.
De producers a Madrid.
Què tal el públic de Madrid? Millor que aquí?
Increïble, maravilloso.
On vas a parar, on vas a parar?
Bueno.
Bé, escolta'm...
Sempre és millor Madrid.
Sempre.
Tinc un apartat
ara... Sempre és millor Madrid.
Tinc un apartat de documents d'atenció. Ha aparegut, per un costat... Anem al d'ahir, que em quedava pendent, el del Manel Vidal. Manel Vidal, recordem que va ser col·laborador del Zona Franca, que és un dels membres de la Sotana.
I treballa aquí amb els Oscars, eh?
Exacte. Atenció a un programa que es diu La Rebassada,
no l'he vist,
que parla de la seva època a TV3 i concretament dels treballadors de TV3.
Ai.
A veure què us sembla el que diu.
Tu què faries si fossis director de la Corpo i per què prejubilar el 50% de la plantilla?
És el principal problema, realment, però no ho pots fer, no? És que ja no tira ni amb rodes. Em sap molt de greu perquè és l'opinió cunyada de senyor que pica amb la moneda de 20 cèntims a una barra d'alumini. Però és que és l'opinió correcta. Hi ha massa gent que no treballa. I em sap molt de greu perquè jo estic molt a favor de que la gent no treballi i que estafi a les grans corporacions o els mitjans públics, el que sigui. El que passa és que és impossible fer res àgil o més o menys fresc o el que sigui, que jo quan vaig fer la secció Zona Franca ens van dir: avui vigileu amb el del teleprompter perquè s'adorm. Oh, tio. Home, tens una feina, eh? Que és no dormir-te. Només, és que you had one job, literalment tenies aquesta feina només.
Manel, com t'imagines que serà TV3 dintre de 6 anys, exactament?
Jo crec que hi haurà una graella de 23, de 24 hores que es farà Ricard Ostrell.
Exacte.
I 24 hores seran repeticions de Plats Bruts.
Bueno, primer document. Segon document. Ha aparegut Joaquín Torres una altra vegada, sí, a l'arquitecte. Jo cada vegada estic més enganxat a les entrevistes que fa Joaquín Torres. Està
explicar,
a l'entrevista...
Ja
no, parla dels seus exclients. Zidane.
Sí. Sempre parla dels seus exclients.
Sí. És que ell diu de parlar dels seus exclients. Que no s'ho t'ocorreixi mai, Maria, ni fer un, ni canviar ni canviar una pli...
Re.
Amb Joaquín Torres.
Home, no es pot pagar, tampoc.
No, no es pot pagar, és veritat.
També és veritat.
A veure exactament què diu de Zidane, eh? Sí.
Però jo, si tuviera que juzgar... a mis clientes y censurar en donde pago cago, me quedaría sin clientes. Zidane fue un magnífico, es un magnífico ser humano, pero no entendía que yo no hiciera lo que le me decía, pero tú eres arquitecto, ¿no? Y tú eres muy bueno, porque me han dicho que eres el mejor, que más. Entonces tú, ¿por qué no me puedes hacer esta casa un castillito de Loira renacentista? Y yo decía, pues que es que a ver, es que yo, a ver cómo te lo cuento, es que esto no es mi vocabulario. ¿Pero tú sabes hacer esto? Y digo, sí, hombre, sí. Y dice, pues yo te voy a pagar. Yo te, si me, bueno, no me cobré 10, cobré 20, pero para hacer lo que tú me dices, yo lo que quiero. Y fue uno de mis fracasos más estrepitosos, porque no supe decir que no.
¿Y lo hiciste?
Sí, sí. Bueno, si ves la casa del señor, es una mezcla entre Seychelles, que venían al pabellón de Marruecos, Petit Chateau del Loira, o sea, es una cosa de horror. Yo me acuerdo de aquella inauguración de aquella casa, que yo lloraba, que me llamaba, me Beckham, que venía tal, el otro, que tal. Yo quería llorar, me quería esconderme, porque sí, sí, le hice todo lo que soy más.
A veure, està a l'alçada d'Andrés Pajares. Andrés.